Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
L'Associació de Veïns Calella Centre es presenta aquest vespre a la població. Ha convocat una assemblea oberta a tothom que es farà a partir de 7:45 a l'Ajuntament Vell, seguint el full de ruta previst d'ençà de la seva creació.
Han tancat ja la roda de contactes a nivell polític. També han iniciat les converses amb el teixit associatiu. Ara es presenten en societat. Avui al vespre ho faran amb l'ànim d'eixamplar la seva representació i ser corretja de transmissió de les inquietuds populars cap a l'administració local.
Calella és una de les poblacions costaneres d'on s'ha tret una mostra del fons marí per elaborar el mapa de l'ecosistema del litoral català per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient espanyol. Les feines les han fet uns pescadors de Badalona que han extret 2.500 mostres de la zona compresa entre Portbou i el riu Llobregat en plena àrea metropolitana de Barcelona.
Avui a l'Info Migdia parlarem amb el patró de la Guilova, qui van contractar al Ministeri per saber com van anar les feines i què van poder veure a simple vista. Ens farem ressò també de la seva queixa sobre l'acció de la depuració del Besòs, que denuncien estar condemnant l'activitat pesquera al voltant de la capital catalana.
El centre Caní Pedra Castell de Canet de Mar, gossera de referència a Calella, fa una crida perquè els propietaris d'animals identifiquin les seves mascotes. És la fórmula més fiable per poder recuperar-los en cas de pèrdua.
Justament aquests dies, des del Consell Comarcal del Maresme, s'insisteix en els beneficis que s'obtenen amb l'adopció d'animals abandonats que van a parar als centres d'acollida.
Les farmàcies de Calella realitzaran a partir del mes de gener les proves per detectar les arrítmies cardíaques i, en concret, la fibrilació auricular, un dels factors que poden provocar un ictus.
Es tracta de la campanya Prent el Pols, que acaben de posar en marxa el Departament de Salut, la Fundació Ictus i el Consell de Farmacèutics de Catalunya. Les proves seran gratuïtes i, en cas de detectar alguna disfunció, els farmacèutics faran prendre consciència de la necessitat d'acudir al metge. En parlarem amb el doctor Mariano de la Figuera, metge de família de l'equip d'atenció primària del Centre Sardenya de Barcelona.
I Fotofilm Calella s'afegeix als actes de celebració del 10è aniversari de la inauguració de la Biblioteca Municipal Can Salvador de la Plaça. Aquest dissabte inaugurarà una exposició col·lectiva que vincula la imatge i el món de les lletres.
Serà una exposició fotogràfica que reconeix la contribució cultural d'una vintena d'escriptors locals, entre els quals Francesc Grau i Viader, Maria Cardona, Concepció Organa, Jordi Amat i Teixidor. És un dels darrers actes de l'any del 50è aniversari de l'entitat fotogràfica que es clourà dijous vinent amb una gala a la Sala Mozart.
Els membres de l'Associació de Veïns Calella Centre han organitzat per aquesta tarda vespre un acte de presentació oficial que està adreçat a la ciutadania en general.
Després d'haver mantingut una trobada amb l'equip de govern de Calella i amb els representants de la resta de partits de l'oposició, l'Associació de Veïns Calella Centre es presenta avui als ciutadans. Serà a partir de 7:45 del vespre en un acte públic que es farà a l'Ajuntament Vell. El president de l'entitat, Manuel García, ha avançat els temes que s'abordaran. En primer lloc, argumentaran per què i per què cal una associació de veïns a Calella i després entraran l'exposició en els tres eixos que volen treballar de cara al 2017. Els ha recordat, són les zones blaves, la mobilitat, l'ordenança de civisme i convivència i, per últim, temes vinculats a la participació ciutadana.
La pregunta de per què una associació de veïns a Calella i per què una associació de veïns de Calella. Intentaré explicar una mica aquestes dues vertientes, el per què i per què. No? El per què, pues, bueno, en Calella no hay una versió d'insa o la de Codina, y la necesidad de organizarse, ¿para qué? Pues para una fórmula de organizarse la ciudadanía que té ante las diferentes administracions de la problemàtica de la calidad en defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no?
Els representants de l'Associació Veïnal també s'han trobat amb membres de l'Associació de Veïns dels Apartaments Codina i en els darrers dies amb membres del Cercle Podem a la ciutat. Ara, i segons el seu president, la propera setmana es podria produir el primer contacte, la primera trobada amb el comitè d'empresa de l'Hospital de Calella. Posteriorment serà amb la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Sigui com sigui, en el decurs de la trobada d'avui, l'Associació de Veïns Calella Centre explicarà també els beneficis que pot reportar ser soci de l'entitat. Ha explicat Manuel García, que ja formen part de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i que això permetrà, entre altres, oferir assessorament en temes jurídics o legals a les comunitats de veïns, entre altres.
con los servicios que aportará la asociación de veïns, mica en mica, con el tema de, por ejemplo, servicios jurídicos, la atención y información de todos los temas de ciudad, ¿vale? Y al tema de comunidad de propietarios, también nosotros estamos en condición de hacer una petita información, un petita asesoramiento a las diferentes comunidades del tema de cómo funciona y los derechos y demás, cómo se constituye, incluso, bueno, cómo se constituye incluso una comunidad, ayudarles en todo esto.
L'Associació de Veïns Calella Centre compta actualment amb una vintena de socis. Segons García, de moment no es paga quota anual, tot i que en un futur podria establir-se en una de simbòlica de 8 euros.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
El Departament de Costes del Ministeri de Medi Ambient ha iniciat els estudis sobre l'estat de fons del fons marí català. Durant 4 mesos, uns pescadors de Badalona han estat recollint mostres dels sediments del fons del mar a la zona del Port Bou fins al riu Llobregat.
Se'ls ha contractat per recollir un total de 2.500 mostres del fons marí de la part nord del litoral català, que ara s'analitzaran per avaluar-ne l'estat i decidir, en aquest cas, l'administració si ha d'emprendre alguna mesura. Els treballs els han realitzat els pescadors de la barca Guilova de Badalona, que han pogut veure, doncs, amb els seus propis ulls quin és l'impacte de l'acció humana sobre l'ecosistema marí.
I Miquel Costa és el patró de la Guilova. Benvingut a l'Info Migdia.
Bon dia.
Com reben vostès l'encàrrec del Ministeri de Medi Ambient? Què és el que se'ls explica que volen fer?
Doncs mire, a través de Cofredia ens va arribar aquesta oferta per fer, com molt ben han explicat, una sèrie d'extraccions per tot el litoral català. I llavors ens van dir que això serviria per fer els mapes del fons del mar, també per regenerar les platges el dia de demà, per una sèrie de coses. No van acabar de concretar, però més o menys per aquí anaven els tiros.
Miquel, ja heu estat treballant durant 4 mesos, recollint, dèiem, aquestes 2.500 mostres. Exactament d'on fèieu les extraccions? Us indicava, des del Ministeri, doncs, us indicaven quins eren els punts de recollida?
Així mateix, sí. Teníem un plotter és una carta de navegació electrònica, i allà teníem tots els punts que estaven marcats. Llavors anàvem fent els punts que més o menys estaven a una mitja milla de distància entre un i l'altre, i llavors anàvem fent cada mostra, cada punt. I era, com a molt, en 100 metres de fondària, el més lluny que anàvem de la costa, i de terra era, bueno, cada zona era diferent. Aquí a Badalona eren 2 milles, per exemple, allà a Port Bou eren mitja milla, per dir-te alguna cosa, no? Això variava, la costa.
Fèieu un mostreig, dèiem, força ampli i representatiu del que és aquesta part nord, no?, del litoral català, dèiem, des de Port Bou fins exactament al riu Llobregat. Vosaltres que vèieu com era, no?, com era aquests sediments marins, vau poder veure un canvi en la forma, en la riquesa, amb la qualitat d'aquest sediment a mesura que anàveu baixant des de Portbou fins al riu Llobregat?
El canvi és brutal. O sigui, el que és la zona de Portbou, les Illes Medes, Blanes, Calella, tot això es veu molt ric, es veu un fang ros, preciós, la sorra neta, crancs, cargols, es veu vida, no? El que és lo normal, un aspecte molt, 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 molt bo. Aquí a Badalona, a Barcelona, el que veiem i el que veiem és un fang negre, podrit completament, amb olor a gasoll de cotxe. Bueno, és mort completament, no, ni vida ni res. És un altre tema, un altre món.
I el canvi es produïa justament en arribar al barcelonès, Miquel?
Sí, el canvi és de més o menys la frontera de Badalona a Montgat fins al Llobregat, pràcticament. És tota aquesta zona, tot el que abarca tota aquesta zona d'aquí, doncs tot això, aquest fang negre i no hi ha vida, i a més compreses, toalletes, bueno, de tot. Molt, molta diferència amb la resta de Catalunya, que no es pot comparar, no es pot comparar.
A mesura que fèieu aquest recorregut, tu comentaves, passàveu per Calella, no sé si te'n recordes quan vau fer l'extracció i una mica quina és la impressió que vas tenir sobre el fons marí que tenim nosaltres aquí a tocar, a davant.
Allà fantàstic, una sorra clara, fina, allà molt bé, i allà anaves més fora i un fang ros d'aquests que et venen de gust d'això, que t'ho poses a la pell i tot, no, allà perfecte, i unes vistes precioses, de veritat, allà ho teniu molt, molt, molt bé.
I a què atribueixes aquesta degradació del fons marí que dèieu arriba a fer, es fa evident i es fa notar en arribar a Montgat i Badalona, el fet de que tingueu per allà instal·lacions doncs, a tocar de la platja, a què ho atribueixes? Sí,
sí. Això la depuradora. Això ja fa 10 anys que funciona i és la depuradora la que aboca partits per la vàlvula d'alívio que en diuen ells i per allà ve tot. Pot haver-hi alguna cosa de contaminació d'abans, que hi havia moltes fàbriques aquí, també pot ser, i tant, no ho nego, dels barcos mercants que amarren, que fondegen allà davant de Barcelona, també segur que sí, que tothom aporta el seu granit d'arena, no? Però el problema gros és de la depuradora, que parteix totes aquestes sèries de residus sòlids i que van fent una pasta i uns sòlids al fons que ho estan matant tot, si no ho han matat ja. El problema és allà, segur.
I és urgent, en aquest cas també, l'actuació de l'administració per tal de protegir l'ecosistema a Catalunya, l'ecosistema marí?
I tant. I veuríem si havia ara poséssim rapi, si podríem solucionar-ho això. Que per part meva, que ho veig cada dia, que porto 6 anys a la professió, ho dubto molt de que ja es pugui recuperar això.
Aquest canvi que s'està produint en els últims anys en l'ecosistema marí, vosaltres que segurament teniu contacte amb altres pescadors d'altres zones de Catalunya, no sé si també veuen l'evolució segurament no tan marcada com la que experimenteu vosaltres aquí a la zona del Barcelonès, però no sé si també altres pescadors d'altres zones també us expliqueu, no? Com està canviant l'ecosistema, per exemple, amb tasques de regeneració de les platges que s'està extraient sorra del fons marí, per exemple, a la zona del sud del Maresme, no sé si diríem que potser a nivells diferents, però el canvi s'està produint al conjunt del litoral.
Sí, ho anem parlant i tal, però ja et dic, en altres punts del Maresme i tot això també tenen aquest problema, si diguéssim un radi a la vora, que seria Montgat, Masnou, Barcelona, però més enllà ja no sentim dir que tenen temes de brutícia, tot això ja no se sent. O sigui, si un dia s'agafa una xarxa amb un temporal o amb una mica de mala mar, el que agafen és, pues, per exemple, de la zona, pues, el que sigui, no? Per exemple, Arenys hi ha galls, no? Pues allà agafen galls, una cagada de galls. Per dir-te alguna cosa, segur que a Calafell hi ha un gram, que diem, pues allà agafaran gram. Però aquí si hi ha un temporal, aquí no hi ha. Tot això que t'estic parlant són coses naturals de la mar. Aquí, si hi ha un temporal, no agafem res d'això. Aquí, o sigui, és sòlids, tovalloletes, compreses i tot això, no? Allà, més cap allà no sentim aquest problema. I bueno, hi hem anat a pescar, hem anat a provar i també ho hem vist per les nostres mans que no el tenen, no? Ja t'estic parlant un radi bastant fora d'aquí, perquè aquest problema que tenim aquí no només és un nucli aquí a Badalona, això s'expandeix bastant i això va al fons i amb les corrents es mou amunt i avall i bueno, que es va expandint tot això, no?
I una última pregunta, Miquel, ets el patró de la Guilova, molts anys suposo que sortint a la mar per anar a pescar, no sé si vosaltres esteu veient també que això influeix en l'activitat i que l'activitat pesquera en definitiva està una mica condemnada, no?, si no es posa solució a això.
Això, mira, doncs sí, totalment, jo tinc 26 anys, he estat pràcticament tota la vida aquí, però porto des dels 16 anys aquí, embarcat en una barca, i ara, mira, fa res, un any vaig acabar de arreglar-me una barca, per mi, una barca de tres mai, un art menor, per mi, i ara he arribat al punt avui que he decidit que me l'haig de vendre i haig de marxar d'aquí, perquè no és gens, no hi veig gens de futur aquí, no es pot treballar. Se'ns mengen els gastos, quan ve un temporal perds les xarxes, has de comprar xarxes noves i entres en un bucle d'una situació econòmica desastrosa i males ganes i aquí quedem cada vegada menys i no surt a compte un negoci aquí ni, no. És molt fotut tot això, de veritat. No es poden imaginar com està el fons del mar. Està molt malament.
Doncs queda clar. Miquel Costa, que és el patró de la Guilova, gràcies avui per haver-nos acompanyat també a l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies a vostès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme fa una crida per aconseguir famílies d'acollida de gossos i gats que estan passant fred a les gosseres.
És del servei comarcal gestionat pel Consell, dona servei a 14 municipis, entre els quals no hi ha Calella, ja que el servei aquí a la ciutat el presta al Centre Caní de Pedra Castell de Canet. Allà consideren importants totes les crides que es fan al llarg de l'any per tal de promoure l'adopció o l'acollida, però apel·len directament a la responsabilitat i a la necessitat de tenir identificats els animals. Ho ha explicat Anna Figueres.
És molt important tota la campanya en relació a identificar l'animal i a fer-se responsable d'aquest animal durant tota la seva vida, perquè és el compromís que adquireixes, perquè és un ésser viu, perquè necessitarà unes atencions, perquè serà jove, perquè serà adult, perquè serà ancià, i necessitarà doncs, algun referent i algú que estigui darrere per atendre'l. Ja la vida d'un animal pot ser de 14 a 15 anys. En el moment en què un assumeix una responsabilitat d'aquestes característiques, ha de tenir molt clar que aquesta responsabilitat no és de curta durada, sinó moltes vegades és de llarga durada.
Figueres considera que, tot i la responsabilitat que implica adoptar un animal de companyia, els beneficis que reporta també són molt grans.
Tenir un animal de companyia és una responsabilitat, però també és un fet que t'aporta molts, molts beneficis. O sigui, sempre parlem amb caire de responsabilitat i tal, però realment t'aporta molt més del que un s'imagina. Llavors és molt bon moment, Nadal, Setmana Santa, estiu, l'època del fred, l'època de la calor, és igual, és molt bona. Sempre són pretextes, però sempre és bon moment per acostar-te a un centre on tenim animals perduts o abandonats i intentar doncs, incloure aquell animal que és un ésser viu i que és un animal de companyia doncs, en la nostra família.
Els responsables del Centre Caní Pedra Castell de Canet expliquen que una part molt important dels animals que es recullen a Calella estan sense identificar.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. I som sempre.
El Departament de Salut s'ha posat en marxa una campanya per tal de millorar la detecció, el diagnòstic i el tractament de l'arrítmia cardíaca per prevenir l'ictus. Es fa sota el lema "Pren-te el pols" i vol conscienciar la ciutadania de la importància de prendre's el pols de manera periòdica per tal de prevenir l'ictus. Recordem que enguany la Marató de TV3 està dedicada a l'ictus i també a les lesions medulars i cerebrals traumàtiques.
En aquesta campanya que arribarà a les farmàcies d'aquí Calella a partir del mes de gener participen, a banda del Departament de Salut de la Generalitat, també els ajuntaments, les farmàcies, els centres d'atenció primària i els hospitals. Tot i que la campanya l'organitza directament el Departament, també hi participen de manera activa la Fundació Ictus i el Consell de Farmacèutics de Catalunya. Segons dades del Departament, el 10% dels ciutadans de més de 60 anys té arrítmia cardíaca, un 2% dels quals es calcula que no ho saben. En nombres absoluts, això es tradueix en 40.000 persones que tenen arrítmies sense saber-ho. Les persones de més de 60 anys que ho desitgin podran anar a les farmàcies adherides a la campanya i prendre's el pols de manera gratuïta. Si se'ls detecta una arrítmia, es derivarà cap a un centre sanitari per descartar la fibril·lació auricular.
I avui en parlem amb el doctor Mariano de la Figuera. Ell és internista i metge de família. Bon dia i benvinguts a l'Info Migdia.
Bon dia, com estem?
L'ictus, deia fa uns dies el conseller de Salut, Antoni Comín, és un problema de magnitud, de primera magnitud. És així, doctor?
Efectivament, l'ictus a Catalunya representa aproximadament 13.000 casos cada any i és la primera causa de mort en el cas de les dones i la tercera en el cas dels homes. Però no només això és important, sinó que a més l'ictus, en el cas de que no sigui mortal, en molts casos provoca una greu incapacitat, una greu discapacitat que afecta d'una manera doncs, determinant en les activitats i de la vida diària i, per suposat, en la qualitat de vida dels pacients.
Doctor, què és l'arrítmia cardíaca?
Bueno, arrítmia és un terme molt genèric i al darrere de l'ictus i en aquesta campanya ens estem centrant en el que es diu fibril·lació auricular. I la fibril·lació auricular és l'arrítmia crònica, per tant estem parlant d'una malaltia crònica, és l'arrítmia crònica més freqüent en la que el cor perd la seva capacitat de bategar d'una forma regular i d'una forma rítmica. I això té com a conseqüència que una de les parts del cor pot generar petits qualls i aquests qualls poden sortir a la circulació central i provocar un ictus, una embòlia doncs, al cervell o altres òrgans. sigui, per tant, la fibrilació auricular és una arrítmia amb capacitat de provocar embòlies cerebrals, ictus cerebrals d'origen embòlic.
Sobre quina població té més incidència aquesta fibrilació auricular? Més en homes que en dones, gent gran que jove?
Sí, en principi no hi ha massa diferències en quant al sexe, però sí que hi ha una diferència molt clara en quant a l'increment a partir d'una determinada edat. Nosaltres hem posat com a punt de tall els 60 anys, perquè és justament en aquesta edat quan comença d'una manera exponencial a aparèixer aquest tipus d'arrítmia cardíaca, no? Evidentment, la població més en la que aquesta arrítmia és més prevalent és la població octogenària, o sigui, les persones de més de 80 anys. Però en aquest interval de 60 als 80 anys tenim molts pacients que poden desenvolupar aquesta arrítmia i, malauradament, si això no es detecta a temps, doncs pot provocar un ictus d'origen embòlic, el que es diu popularment una embòlia cerebral.
Doctor, sorprèn que aquesta campanya es faci a través de les farmàcies, perquè aquest tipus de fibrilació auricular seria una cosa que a priori ens semblaria que es detecta. El metge de família seria una de les proves que realitzaria ja d'entrada en un pacient, no?
Efectivament, o sigui, a nivell de l'atenció primària, nosaltres des de fa molts anys tenim les antenes posades en detectar aquest tipus d'arrítmia d'una manera oportunista, però també a vegades els pacients doncs no venen a visitar-se o venen poc sovint. Aquesta arrítmia a vegades apareix d'una forma capritxosa, en moments inesperats, i de fet hi ha doncs, pràcticament una tercera part de les persones amb aquest tipus d'arrítmia, amb aquesta fibrilació auricular, que estan asimptomàtics, i per tant ens semblava que era interessant doncs involucrar també a les farmàcies per fer aquesta detecció. Però, de fet, la detecció la fem en persones asimptomàtiques a nivell d'atenció primària i ara volem involucrar també els farmacèutics perquè realment són uns agents de salut de primer nivell a l'hora de detectar aquest tipus d'arrítmia. Aquest és el motiu fonamental.
Per tant,
el que no podem és esperar que el pacient es posi malalt per detectar la fibrilació auricular, perquè moltes vegades ja és massa tard o el pacient entra en una fase d'inestabilitat cardíaca i ha d'anar a urgències. El que ens interessa tant a través de farmàcies com a nivell d'atenció primària és detectar aquestes formes asimptomàtiques que el pacient no ho sap. Aquestes pràcticament 40.000 persones que hi ha a Catalunya que desconeixen que tenen una fibrilació auricular és que realment estan asimptomàtiques, es troben bé o tenen una vida limitada i no ho saben.
I quina prova se'ls realitza a la gent que vulgui adherir-se a aquesta campanya i fer-se aquesta prova que faran els farmacèutics? Se'ls
sí.
Pren el pols i bàsicament això?
Efectivament, o sigui, a nivell de farmàcies, i també nosaltres ho fem d'una manera oportunista en la consulta d'atenció primària, el que fem és mesurar el pols, que és una de les exploracions, jo diria, més clàssiques, més antigues, jo crec que la medicina grega ja ho feia, no? I si el farmacèutic, i nosaltres també com a metges a la consulta, detectem una irregularitat del pols, el que s'ha de fer és confirmar que aquesta irregularitat està provocada per un tipus d'arrítmia. A vegades no són arrítmies greus, però a vegades són fibrilacions auriculars i la prova que s'ha de fer és una prova senzilla també, que és un electrocardiograma. O sigui, de manera que quan un farmacèutic detecta un pacient en aquest interval d'edat, a partir dels 60 anys, amb un pols irregular, deriva el pacient a l'atenció primària, quan més aviat millor, tampoc és qüestió d'anar corrents i de generar doncs, angoixa, però sí que seria important fer un electrocardiograma, si és possible, en el mateix dia, no? I l'electrocardiograma realment confirmarà o no que aquest pacient té una fibrilació auricular.
En els últims anys, doctor, s'ha avançat molt en la prevenció de l'ictus, oi? També es va implantar fa anys el codi ictus, que ha donat bons resultats.
Efectivament. El codi ictus el que ha solucionat és molt aquesta mortalitat a curt termini i, de fet, la reducció de la mortalitat per ictus no només a Catalunya, sinó en altres països, ve associada doncs, a un millor control dels factors de risc, per exemple la hipertensió arterial, a l'aplicació del codi ictus, a les pròpies unitats d'ictus de molts hospitals importants de Catalunya, i per tant jo diria que és un èxit multifactorial. I també creiem, i és l'objectiu final d'aquesta campanya, el que si podem reconèixer o podem detectar precoçment aquesta fibrilació auricular, podrem tractar adequadament aquests pacients i no esperar que facin un ictus, sinó prevenir l'ictus ja des del primer moment que es detecta aquesta fibrilació auricular.
Doncs avui hem parlat d'aquesta nova campanya, d'aquest Pren-te el pols, que impulsen des del Departament de Salut. Ho hem fet amb conversa amb Mariano de la Figuera, ell és metge de família. Gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Gràcies a vostès, moltes gràcies també.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest dissabte s'inaugurarà l'exposició fotogràfica que organitza Fotofilm Calella, motiu del desè aniversari de la Biblioteca Municipal de Can Salvador de la Plaça. És una de les darreres activitats de l'any del cinquantenari de l'entitat fotogràfica, que presentarà una mostra de 20 imatges a través de les quals es posa de relleu l'obra d'una vintena d'autors calellencs.
L'exposició es titula 20 llibres, 20 imatges. És una mostra col·lectiva en què hi participen 8 membres del Fotofilm Calella. Són Xavier Rigola, Joaquim Sitjar, Robert Lluís, Quim Botell, Dolors Escamilla, Lluís Fillat i Jaume Forest, a més de Josep Maria Colomer, que també n'és el responsable.
Hem intentat fer una relació de la imatge amb l'escriptura, amb els llibres. Ens va semblar que era un exercici prou interessant fer una exposició col·lectiva, i llavors van triar, doncs aquestes persones van triar uns autors que els hi semblaven més interessants per fer doncs el treball particular, no? Són 20 autors d'aquí Calella. Són una part important dintre de la literatura que es fa amb els veïns d'aquí de casa nostra.
Entre els autors que reconeix l'exposició hi ha les poeteses Laia Noguera o Concepció Organ, referents també en l'assaig com l'historiador Jordi Amat i Teixidor, o dos grans noms de la literatura calellenca com Francesc Grau i Viader i Maria Cardona. Fotofilm farà aquest homenatge a les lletres amb un muntatge clarament al·lusiu.
Hem intentat deixar la fotografia plana, que pengem normalment a la paret, no?, amb un marc, i aquesta vegada li hem donat relleu. Que ja que parlem de llibres, que les fotografies sigui un llibre obert, una pàgina fent referència a l'autor i al llibre, i a l'altre cantó hi ha una fotografia que fa referència més o menys a la idea del que ha llegit del llibre.
Aprofitant l'acte d'inauguració, aquest dissabte a la 1 del migdia es farà una visita comentada a l'exposició, que es podrà visitar fins al 10 de gener en l'horari habitual de la biblioteca. Amb aquesta activitat, Fotofilm Calella enfila la recta final de l'any del seu cinquantenari, que es clourà el dijous 8 de desembre amb una gala a la Sala Mozart. Serà a les 12 del migdia, s'hi farà la projecció d'un treball audiovisual sobre els 50 anys de l'entitat, i també es farà la reposició del curtmetratge Roger de Can Bou, Baró de Calella. L'entrada serà lliure.
I abans del temps, dues qüestions. La diputada mataronina del PSC, Alícia Romero, ha formalitzat la seva candidatura a la primera secretaria dels socialistes maresmencs. Suma amb nosaltres és l'eslògan de la candidatura que va presentar ahir al Tecnocampus davant de mig centenar de militants de la comarca, amb un programa de perfil integrador i obert a la ciutadania.
Romero es postula per rellevant el càrrec a l'alcalde pinedenc Xavier Amor, que fa poc més d'una setmana anunciava que no repetiria com a líder dels socialistes maresmencs. Romero, amb experiència en la política municipal i també parlamentària, es marca l'objectiu de guanyar pes a la comarca en les eleccions municipals del 2019.
I el president de l'Associació Catalana de Municipis, al qual hi ha estat adherida l'Ajuntament de Calella, considera que el 6 de desembre, festivitat de la Constitució, serà un dia de feina per la majoria dels regidors de Catalunya.
Miquel Buc, que també és alcalde de Premià de Mar, entén que per sobre d'això hi hagi càrrecs electes que aprofitin el 6 de desembre per participar en algun acte reivindicatiu per mostrar el rebuig a la Constitució.
El que pot passar és que en els municipis on no hi hagi res establert, doncs és molt probable que els regidors atenguin a la ciutadania o facin alguna cosa, diguem-ne, fora del normal, per deixar clar que aquest 6, que el 6 de desembre és el dia de la Constitució espanyola, doncs no hi estem d'acord amb aquesta Constitució, i per tant, com una mostra de rebuig, doncs el que fem és anar a treballar amb absoluta normalitat.
L'Associació Catalana de Municipis ha elaborat un manifest. En aquest cas, l'Associació de Municipis per la Independència ha elaborat un manifest que enviarà a tots els ajuntaments catalans perquè el llegeixin dimarts vinent. Es titula Treballem per Catalunya i defineix la Constitució com una presó per la democràcia.
Gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà, Emili.
El temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Ens trobem a les acaballades d'un mes de novembre que ha estat marcat per les pluges dels últims dies. La situació meteorològica, però, s'estabilitza clarament i demà començarem el mes de desembre amb un temps molt estable, molt tranquil, assolellat i amb unes temperatures contrastades entre la nit, que serà freda, i el dia amb ambient força més suau. De moment, avui quedaran restes de núvols poc importants, núvols que no deixen cap mena de precipitació, amb vents cada cop més febles i més variables també, alhora que la situació marítima anirà millorant el seu estat. encara amb mar de fons aquest matí, que anirà desapareixent progressivament a mesura que avanci el dia. Pel que fa a les temperatures, doncs s'espera que avui les temperatures màximes puguin pujar una mica, precisament com a conseqüència d'aquesta majoria de clarianes que tindrem de cara a les hores centrals del dia. Demà, ja ho hem dit, continuarem amb un temps estable, assolellat i amb temperatures sense canvis importants respecte a les d'avui.
Arribem a les dues, arriben per tant les notícies en xarxa edició migdia, més notícies locals a partir de 7:45 amb Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies com sempre per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.